Un dels reptes que afronten pares, mares, escoles i entorn dels adolescents és la seva relació amb les xarxes socials. Són una generació que han nascut amb elles, que no entenen la vida sense un mòbil, sense un ordinador, sense una tablet, i nosaltres, que sí que l'entenem, a vegades ens costa una mica relacionar-nos-hi. Per saber una mica com hi treballen, de quina manera es pot ajudar a que interactuïn correctament i què els hi aporta, tenim nosaltres una persona que està molt acostumada a interactuar amb aquesta mena de relacions, que és la Lita Muñoz. Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Avui a la secció en xarxats de la Berta Sàrries, que no ha pogut venir, però això sí, ens ha enviat a la convidada que bé. Ets una de les impulsores dels Youth Camps, que són uns campaments per joves en els quals desenvolupen, diguem, els seus talents, i entenc que a l'hora de planificar avui en dia una activitat amb joves, les xarxes socials han de ser un eix clau, oi?
Un eix clau per comunicar, vols dir. Mm-hmm. Sí, les xarxes socials realment tenen moltes bondats. Ens ajuden a comunicar i a fer inclús relacions. La cosa és com fem ús nosaltres de les xarxes socials, nosaltres, els joves, com modelem els joves a fer ús d'aquestes xarxes. No?
I ells, estàs en contacte directe amb ells, com les viuen les xarxes socials? Nosaltres sabem que és una cosa que segurament fem servir, que hem integrat a la nostra vida, però que ens ha vingut de nou, que nosaltres hem viscut sense. Ells que no han viscut sense xarxes socials, com ho viuen ells? És a dir, quina diferència hi ha?
Bé, és curiós, no?, aquesta pregunta, perquè sempre que arriben al campament, per exemple, el primer que diem és aquí no farem servir les xarxes, ni els mòbils, ni ordinadors, ni res de tot això, no? Llavors, la primera reacció sempre és de uf, no podré estar sense això, no? Aquesta és la primera reacció, i realment hi ha alguns joves que els hi costa entendre que podran estar una setmana sense tocar el mòbil, no? Perquè, clar, una setmana sense tocar el
mòbil... Una setmana sencera, clar, quan... ni un moment en tot el
bueno,
dia.
Bueno, sí que els hi donem alguna finestra, perquè també no fem com una imposició, sinó el que volem és acordar amb ells com farem, com estarem aquesta setmana, no? I una de les coses o punts claus on ens estem bastanta estona per arribar a un acord, però al final hi arribem, és... el temps i com farem ús de, en el cas de que hi hagi ús, com farem ús d'aquests aparells electrònics, no? Finalment ho aconseguim. Hi ha resistències, que s'han de passar, i aquestes resistències a vegades són fortes. I alhora, a la que ells experimenten, comencem a poc, no? Diem, bueno, va, anem a provar aquestes primeres hores, no? Fem com... que ells vagin experimentant un temps, després per no fer-li una setmana es veu com molt lluny, és quant de temps, però si vas tallant, bueno, fem un temps, experimentem i tornem a parlar si fa falta. Al final ells es centren en el programa, en la gent que estan, en el moment present, i al final s'acaben oblidant del mòbil.
Però per tant, és que clar, ara, des de lluny ja sembla estranya, però ells van a un d'aquests campaments i els diuen, escolta, és que aquí no podreu fer servir el mòbil, i ells es resisteixen a això, encara que sàpiguen que hi van... Ells ho saben, que venen a un lloc on no hi haurà mòbils?
Ho saben, però pensen que podrem... Bueno, no? Sempre hi ha, bueno, però jo el porto, i si cas, quan descansem, o quan, no sé, saps? O sigui, sempre busquem aquell forat. Que no dic que no hi donem algun forat per fer-ho, però que al final ells es donen compte de que no fa falta. Saps? O sigui, és un procés, també no és immediatament, però és un procés que al final es donen compte de que si es posen en el mòbil es perden altres coses, no? Que és el que intentem que sigui molt atractiu perquè realment t'oblidis de l'eina, no? Almenys que visquis aquesta experiència de què significa estar en el que hi ha en cada moment, no? I amb el contacte real, que no sigui virtual, perquè les xarxes sempre són... comunicacions virtuals, no estàs en contacte visual ni perceptiu amb les persones, sinó que és a través d'un mitjà, no?
I els pares què n'opinen de que els nanos estiguin sense mòbil?
Home, els pares estan contents, realment, perquè hem de comptar que ara els joves, a partir dels de 10, entre 10 i 15 anys, hi ha un 91% de joves que fan ús d'aquestes xarxes socials. Llavors, clar, això... com dèiem al principi, té bondats, però també té inconvenients i riscos, no? Els riscos és que això s'acabi convertint en una addicció, i això sí que seria una addicció sense substància, però és una addicció, i això al final el que fa és canviar els comportaments dels joves. I deixar perdre coses de la vida, no? O sigui, que també pot baixar el rendiment escolar, té conseqüències, té moltes conseqüències que potser hem de parar una mica més d'atenció i, com a pares, ajudar els joves a fer activitats que estiguin relacionades més amb l'esport. O sigui, que no tot estigui centrat en les xarxes, perquè ara sembla que el joc, el temps lliure, és per estar a les xarxes. Mm-hmm. Llavors és com... Està bé una mica, però com dosificar-ho, no? Perquè això no acabi sent només el tema principal de la teva vida, no? O estudi o xarxes, llavors.
Perquè, clar, vosaltres també treballeu amb nanos que repeteixen en anys consecutius i, per tant, i a més els hi feu un seguiment. Per tant, veieu una mica l'evolució i com... Mm-hmm. Quina... Amb els anys va canviant? Van aprenent a fer-la servir? Canvia la seva relació amb la tecnologia?
A veure, el que jo crec que es fa és que prenen molta més consciència de què passa quan estàs amb la tecnologia i quan no estàs amb la tecnologia. I això ja et dona la capacitat d'escollir i decidir. Clar, els joves, com tu deies al principi, no, que han nascut en l'època de la tecnologia i que han nascut amb les xarxes, han nascut amb els mòbils, i des de molt joves ja ho estan fent servir, no, quasi com que no han pogut escollir-ho, no? S'ho han trobat. Llavors, el treball de posar aquest espai de consciència sobre estar aquí, ho pots fer servir, tu ets el que fa servir a la tecnologia, no la tecnologia a tu. La tecnologia està al teu servei, no tu al servei de la tecnologia. Llavors, com fer aquestes distincions és important. No et podria dir, pues mira, si venen... No, perquè m'ho inventaria, no? Si venen al campus no faran servir tant el mòbil, perquè això seria molt arriscat, no?
Seria
jugar-se-la molt. Però sí que puc dir que prenen consciència i alhora són capaços d'escollir. Que això és una de les coses que també treballem, no? Com estàs escollint, què escolleixes a la teva vida i posar això, atenció, no? Amb aquesta...
Llegia l'altre dia en un diari un reportatge on es parlava amb dues joves de 12 anys que eren les úniques de la seva classe que no tenien telèfon mòbil. Un jove pot quedar fora del món si no té telèfon mòbil?
Bé, el que estem veient és que, clar, les comunicacions, inclús dintre dels grups, de les classes, tothom està en aquestes xarxes. Clar, si aquestes dues noies no tenen telèfon mòbil, per una banda, el que té coses positives i no tan positives, no? Les positives és que elles poden estar entretingudes amb altres coses, la creativitat augmenta, busques altres maneres de divertir-te o de dedicar el teu temps a l'oci, a llegir, altres interessos, a pintar, tot el que és més de creativitat. I per l'altra banda, a nivell social sí que poden, d'alguna manera, quedar fora de què està passant en la classe, què s'està comentant, que sí, en aquest sentit queden fora perquè això està dintre d'aquest cercle, no?
I el tema que pregunten tots els pares i mares d'adolescents i de ja cada vegada menys adolescents, de fet, eh? A quina edat... Els nens tenen els primers mòbils. Tots els que venen als youth camps tenen telèfon?
Tots tenen telèfon, quasi tots. Bueno, els que comencen, els més jovenets, que tenen 12, aquests, diguéssim, és encara fàcil, saps? O sigui, si n'hi ha menys, diguéssim que els pares encara tenen cert control en l'ús dels joves, jo faria una distinció, perquè sí que és veritat que quan els nens comencen a fer ús dels mòbils, entren i diguéssim que, clar, encara no estan en aquesta voràgine de a tota hora, a tot moment, no? I es pot fer, i és el moment, jo crec, quan comences, és el moment de fer un bon acord i pautar temps, temps d'ús de la xarxa o del mòbil i temps d'altres activitats que pots fer, calendari d'estudis amb ells, calendari d'oci, el que sigui, no? Pactar-ho molt bé. I amb aquests és més fàcil. A mesura que va pujant l'edat, això es va complicant, no? Edat ideal per tenir el mòbil, em deies.
Sí. Clar, això és...
És un tema,
Fer la pregunta aquesta és...
Clar.
Quina és la... És que dependrà de cada...
Cada família és un món, cada vida és un món. El que sí que sabem és que, per exemple, tota la gent els tecnològics que estan a Califòrnia, en els seus fills els porten a escoles que no fan servir tecnologia, fins als 15-16 anys. O sigui que calculem, no vol dir que aquests nens no tinguin aparells electrònics, però que clarament fan ús molt limitat dels aparells electrònics, no? Això ens dona molta informació. És a dir, la gent que és experta en aquests temes, que saben, que són els creadors, que saben el mal i bé que pot fer, també limiten als seus fills l'entrada en aquesta. Per tant, sí que cada família ha de prendre les seves decisions. Jo no diria posar una edat, però sí posar molta consciència.
El que sembla evident és que la barra lliure no hauria de ser una opció, no?
Per res. La barra lliure és perillosa. És el que dèiem abans, pot portar a l'abús, pot portar a l'addicció, i que potser aquí seria un tema important de remarcar, que és els pares, els adults, què estem modelant als nostres fills, no? Quin és el comportament que estem tenint nosaltres davant dels nostres fills? Això és superimportant perquè també ens donarà poder a l'hora de dir ara sí, ara no. Si jo com a mare estic tot el dia amb el meu mòbil mentre els meus fills estan per allà, estic modelant alguna cosa que no és el que jo vull per ells. Per tant, jo també hauré d'aplicar-me la mateixa recepta, de dir, ara arribo a casa i això queda aparcat, l'hora de sopar, l'hora de dinar, no es toquen els mòbils, a l'hora de dormir no es toca el mòbil. Això és des de mi com a mare, i és una recomanació potser per a algunes mares que també estarien en aquestes situacions. Posar aquests límits és molt convenient.
Sobretot d'alguna manera perquè no formem, o sigui, no veiem què fan, no? És bo monitoritzar també el que fan a les xarxes?
Clar, perquè és que a les xarxes també hi ha perills, no? I poden trobar problemes sense ni donar-se'n. No són conscients tampoc d'on entren moltes vegades. Llavors sí que seria bo fer un seguiment una mica de... quines pàgines estan visitant, quines relacions, com està, o sigui, anar,
com fas a fora de casa, no? També
exacte,
que vas vigilant
amb qui surts, on aneu, és el mateix, i hauríem d'estar allà també al costat d'ells, sense que es vegin invadits, perquè això sí que és un tema que ells ho senten com una invasió, no tinc intimitat, llavors poden reivindicar aquesta part, però sí... d'alguna manera parlant i explicant molt, fent molta pedagogia com a pares de tot el que es poden arribar a trobar, no? I realment ser curosos amb això.
Perquè vosaltres, que és això, treballeu amb joves que teniu a la vostra disposició, diguem-ne, durant una setmana, a vegades els veiem els adolescents i mirant enrere, jo, clar, ara jo ho he deixat, ja he deixat aquesta època, no? Fa pocs anys que no formo part d'aquest jovent tan jovent, no? Tot i que encara ho sigui, però es veu com un altre planeta. Realment són tan diferents de nosaltres?
No són tan diferents. Clar que l'entorn sempre condiciona, no? Però en el fons les necessitats i les il·lusions i les ganes, jo crec que són igual. Ells al final el que busquen és formar part d'un grup, les necessitats vitals que tenen és saber relacionar-se bé, formar part d'un grup que els entengui, sentir-se estimats, aquesta sensació de pertinença la tenies tu, la tenia jo amb la meva joventut i ells les continuen tenint, no és algo que hagi canviat, no? I la búsqueda aquesta de també són els joves, no? Aquesta, les il·lusions, són altruistes, estan pels altres, vull dir, jo crec que això com a, en essència no ha canviat, no?
Aprofitem que tenim aquí. També has estat parlant molt per sobre d'aquests youth camps, però ara sí, potser sí, el moment perquè ens expliquis una mica en què consisteixen, per si algú li ha picat la curiositat també en suggerir-li al seu fill si seria una bona idea. Explica'ns una mica d'on va sorgir la idea, perquè vas venir fa uns anys aquí a explicar-la, però ja sembla que s'ha consolidat.
Sí,
què són aquests camps?
Mira, és un programa, en realitat és un programa pensat per acompanyar els adolescents en aquesta etapa, no? Des que acaben la primària, aquest trànsit de la primària a la secundària, i fins com al batxillerat, no? Llavors, aquest programa es divideix com en tres etapes, que comencem a l'estiu amb un campament, no és només un campament, però comença amb un campament on treballem durant tota la setmana, i el primer any, diguéssim, està estructurat en tres anys, el primer any estaria molt enfocat a l'autoconeixement, que els nois, d'alguna manera, coneguin qui són ells, que comencen a crear la seva pròpia identitat, doncs qui soc jo, què em mou, com em relaciono amb els altres, quins són els meus talents i com puc reforçar-los perquè aquest talent es converteixi en una fortalesa en la meva vida, quines habilitats tinc, bueno, com anar experimentant quins valors i amb els altres, no? Com estic amb els altres, com em relaciono amb els altres. Aquest seria el primer any. El segon any està més enfocat, que continuem treballant tot el tema de relacions i habilitats socials i emocionals, tot, com m'enfronto jo amb les meves pors, no? I el segon any estaria més enfocat a la part del meu lideratge personal. Un cop jo em conec, sé com funciono, quins són els meus valors, les meves fortaleses. Llavors, com això ho aplico amb el meu lideratge, no? Que això vol dir, doncs, com treballo en equip, com em comunico, quin és l'impacte que estic creant quan faig alguna cosa, com prenc responsabilitat de la meva vida, com prenc les meves decisions. És a dir, que, no? anar construint la persona que som, no? I amb tot això, la tercera etapa estaria més enfocada a la contribució. Al final, tots els éssers humans el que volem és contribuir en el món. I com ho puc fer jo, no? Com a jove, amb tots els meus talents, amb tot el meu lideratge personal, amb tota la meva coneixença de mi mateix, com puc contribuir al món? Fent què, no? Uh-huh. I entremig, pues, fem sortides monogràfiques de cap de setmana, fem acompanyament mensual. Per tant, és un programa pensat per anar fent durant aquesta etapa que se'ns ve a vegades com difícil, no? Que entres com en un túnel, que no saps com sortir d'allà, no veus res clar, no saps què has de decidir, els joves que han de decidir, pues ara que estudio, ara no estudio, ara no se'm dona això. Bueno, tenen el grup, no pertanyen no, a aquest grup, no em volen. Aquest... tenen moltes incògnites, no? Tots aquests canvis que van fent durant aquesta etapa, doncs tenen un espai molt segur per poder expressar-se i ser ells mateixos. Al final, els seus comentaris sempre són aquí puc ser jo, no tinc que fer fingir res, no m'han de posar un like com a les xarxes, o sigui, això no va tant de likes, és més de tu a tu, del grup, i és molt autèntic, no? Llavors ja es veu molt la diferència entre tenir 200 likes o estar en un grup on la gent està reconeixent tal com ets, sense tenir que posar-te molt maco a la foto per sortir bé i que et posin molts likes, sinó sent tu mateix, no? No has de fingir, has de ser tu. I això és un espai que... no? Uh-huh. Com de relax.
I en aquest cas, on es fan aquests campaments? La sàpiga la gent.
Sí, també. Mira, nosaltres tenim ara, per fi, després de diversos anys d'anar provant diferents llocs, no? Per fi tenim un lloc que és fantàstic, que està a la Garrotxa, a prop del poble de Besalú, i és una casa rural totalment restaurada i que és fantàstica per estar al mig del bosc, perquè per nosaltres això sí, el contacte amb la natura és fonamental en aquests campaments. A més, són divertits, o sigui, no és que només treballem, no, és a través de l'experiència, a través de jocs, dinàmiques, activitats, que ells es van donant compte, van descobrint el que són o qui són, no?
També d'alguna manera entenc que en aquest tipus d'activitats, almenys no potser no similars, però sí que tots n'hem fet de joves, alguna cosa similar, si més no d'estades fora o campaments, es fan amistats que duren, no?
Totalment. Són amistats que, dic, ells són paraules d'ells, no? En una setmana aquests m'han conegut més que els amics de tota la vida, no? Això vol dir que són amistats profundes, que arriben a un nivell d'intimitat profund, on, per això deia que és com el lloc aquell on jo puc ser jo, no? Uh-huh. I crec que els fa molta falta tenir aquests espais de ser ells mateixos, perquè és el que connecta amb la persona i amb l'autenticitat, i després són els pilars fonamentals de qui seré jo, quin, no? Com a persona, no? Després aquí puc posar tot el coneixement intel·lectual, cognitiu, etc, però els pilars fonamentals són qui sóc jo, què vull fer, no? Com em relaciono amb els altres, quins són els meus valors...
Quants anys fa que es fan aquests camps? Doncs
pues aquest serà el setè any, ja.
Setè any, eh? I encara manteniu algun contacte amb els primers?
Sí, i tant. De fet... el tercer any, quan fan el de contribució, normalment aquests són, diguéssim, els antics, ja comencen a ser els que ajuden en els joves que entren. I, per tant, això és, crec que és la inspiració més gran, no? Quan els que entren veuen els que ja estan en l'últim any, no? Com el que els reflexa és un desig, no? És com, uau, un anhel de jo també vull com aquest, no? Perquè realment els veus molt ben... no sé, com... Hi ha un canvi. Quan entren i quan si fan tot el cercle complet, ja veus uns nanos que surten d'allà amb ferms, no? Com tu els hi pots preguntar. Mira, vaig fer una entrevista amb una directora de recursos humans d'una empresa que es dedica a fer reclutament de joves, i el que em deia és que es troba gent jove, super ben formada, tècnicament, amb màsters i bueno, carreres, tot el que vulguis. Però després, a nivell de treball, quan tu fas l'entrevista i comences a preguntar-li doncs, quins són les teves fortaleses, quins són els teus valors, com comunica... No tenen ni idea, em deia, no tenen ni idea. No? Els hi falta aquesta cosa de coneixença de pròpia, no? Que després, en el lloc de treball, avui dia el que més es valora precisament són tot el tema d'habilitats socials i emocionals, les soft skills, que li diuen, no? Perquè ja tenim gent molt preparada, cada vegada més, a nivell tècnic, i falta el com fer que aquestes persones puguin treballar, com que estem parlant moltes vegades de nivell global i de, no? de relacions, interrelacions, es valora cada vegada més tot aquest tipus d'habilitats.
Doncs, Lita, moltes gràcies.
Ja ves que jo, si em deixes,
encara parlo. Encara hi som, i és a temps, la gent, si es vol apuntar per aquest any, si encara hi arribem, on us pot fer això?
Doncs poden bé connectar a la nostra web, que és youthcamp.es, que ja sé que és una mica difícil lo del youth, però youthcamp.es, o campusadolescentes.com, també ens trobaran. I si voleu us deixo un número de telèfon també, que és el 649 19 51 70, ens podeu trucar i trobar-nos també a les xarxes socials, a Facebook i a Instagram, youthcamp.es.
Doncs moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i ens retrobem en una altra ocasió de ben segur.
Moltes gràcies, Albert. Bon dia.